3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Arribant d'aquesta manera a les 10 i 5 minuts en aquest moment, sou a La Gran Vida. Avui és 20 de desembre del 2025, aquest és el programa número 31, i la veritat és que he disfrutat molt d'aquesta primera hora. Hem escoltat la directora de Càritas i també hem tingut en David Arraez i en Teresa Ramos, que ens han fet un matxembrat, una mescla de les seves seccions per parlar d'aquesta prèvia i preparar-nos per les festes de Nadal, en tot aquest dinar, aquest sopars, per tenir la salut mental molt clara i per no tenir problemes i evitar discussions, que a vegades també passa, a part de l'alegria que poden tenir. Sabeu que és un moment també que a vegades és de conflicte. Nosaltres en aquesta segona hora tindrem també molt de temes interessants. De fet, on anirem i escoltarem en Clara i Mamí, des de Menorca, que avui parlarà amb els pessebristes de Mahó, perquè han inaugurat aquest mes la seva tradicional mostra de diorames de Nadal. I na Clara i Mamí, allà en directe, l'escoltarem d'aquí uns instants. Després també parlarem de la prohibició o la proposta de prohibició del vel islàmic integral en els matrimonis forçats i també la mutilació genital. És una proposta del Partit Popular i parlarem, per tant, d'aquest tema amb Cristina Gil. I ja sabeu que amb ningú no és perfecte parlant de cinema. Com sempre, Sergio Espósito i Mateu Bibiloni, que ens parlaran avui, sí, d'especial pel·lis nadalenques. Això havia de passar. I ja no sé vosaltres, si estàu escoltant, si estàu mirant moltes pel·lis de Nadal, vos agraden aquestes pel·lícules de Nadal? Tant si són americanades com espanyolades, és igual, vos agraden? Jo he de dir que de tant en tant m'agrada, però el dia 26 ja estic embafat. Ara, en família, per veure una pel·li, amb aquest jersei que vos comprau, no sé si vosaltres sou de les persones que vos comprau un jersei igual, com germans, això s'adú, hi ha gent que ho fa, hi ha gent que ho fa. En qualsevol cas, encara tenim aquí una horeta més de programa, això és La Gran Vida.
Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos. Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto, esta vez pediré de regalo poder estar todos. Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos. Déjalo. Todo, todos estemos bien. Y puede parecer que este año somos muy pocos, pero en verdad lo que importa es que no estamos solos. Déjalo. Contigo ya lo tengo todo. Déjalo regalar. si tienes algo que decir.
Els caps de setmana, viu la gran vida. Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.
El grup de pessebristes de Maó ha inaugurat una i més la seva tradicional mostra de diorames de Nadal. Jo no tinc massa clar què són els diorames de Nadal, però ja tenim la Clara i Mamí en directe. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Mira, just aquí, en la sala, veient aquesta meravella de diorames, que són pessebres. Pessebres tradicionals des Nadal, en aquesta habitual exposició. Ja t'agrada, eh?
Sí,
és
sí.
Habitual. Aquesta exposició, quan arriba Nadal, és cita indispensable i obligatòria de les activitats d'aquests dies, d'aquestes festes de Nadal, a la sala Sant Francesc, aquí a Sant Antoni, en el centre de Mó, al carrer de Serraval. Jo venc cada any, m'encanta, i ells fa 54 anys que també cada any fan els seus diorames fets a mà i, a més, amb aquest toc tan personal del grup de pessebristes de Mó, perquè sempre estan dedicats a qualque cosa especial de Menorca. Enguany, els pessebres fan homenatge a la fortalesa de la Mola per commemorar els 175 anys de l'inici de les obres, així que imagino que hi haurà molts pessebres i, com estem veient, dedicats a la fortalesa, trobarem na Maria i en Josep a la fortalesa de la Mola. Com estàs, Francesc? Bon dia.
Hola, bon dia, Clara. Molt bé.
En Francesc Ferrés, que és el president del grup de pessebristes de Mó, enguany la Mola com a escenari.
Exacte, sí. Enguany hem triat el 150 aniversari de la Mola com a tema principal de la nostra exposició. De fet, podreu veure que dels 19 diorames que hi ha, 17 estan dedicats a la Mola.
Quina meravella, eh? Sempre teniu aquell toc diferent, que són pessebres, que és tradicional d'aquestes festes de Nadal, però sempre vinculat amb qualque fet, qualque coseta particular de Menorca.
Sí, sempre li volem donar un toc diferent, que hi hagi algun motiu especial que mos inspiri, i enguany el que mos ha inspirat és la fortalesa de la Mola.
Fantàstic. I com ha estat això de fer pessebres amb la fortalesa de la Mola com a inspiració?
Mira, nosaltres, quan acabant l'exposició, que és ara dia 5 de gener, després sempre a finals del mateix mes, principis de febrer, sempre ens trobam per fer l'assemblea anual i fer balanç de com ha anat l'exposició anterior. I sempre hi ha algun company que té alguna inspiració o alguna proposta de dir, escolta, l'any que ve podríem fer tal. I és el que va passar. Va haver un company que ara fa poc manco d'un any va dir, escolta, i si ho podríem inspirar molts, ho podríem dedicar en els 150 anys de la finalització de les obres de la Mola, de la fortalesa, i bueno, vam opinar que sí, que era un bon motiu.
Bueno, de fet, aquesta commemoració de la Mola, aquest espai tan únic de Menorca, la fortificació de la Mola, amb moltíssims racons per visitar, que està justament commemorant aquest aniversari. S'han fet molts actes dedicats, per tant, és un homenatge més en aquesta fortificació i una bona inspiració per fer els pessebres. Ha estat difícil poder-ho fer perquè sou feus tots a mà, sou artesans del pessebre.
Sí, ha estat difícil per dos motius. Primer, quan van anar a visitar de manera oficial amb els coneixements i el vistiplau del Consorci Militar Històric de Menorca, que ens han ajudat sempre en tot moment, la dificultat va ser que triàvem, perquè hi havia tant de rincons, tant d'espais, tant de paisatges per poder triar, que això ens va suposar una dificultat afegida. I després, quan ja cadascú ha triat quin diorama vol fer, després, com sempre, a realitzar, a executar aquests diorames ja dins la inspiració i les possibilitats de cadascú.
N'hi ha qualcun molt especial que diguis aquest, per exemple, s'ha fet de manera especial, o què ens podries destacar d'aquests 19 diorames que formen part de l'exposició? Tots són ben originals i tots, cadascun d'ells, són petites obres d'art.
Exacte, sí. Penseu que i dedicam moltíssimes hores a fer cada diorama. Normalment a partir de mitjan setembre ja començam a ses forlors, a fer la seva execució, i hi ha companys que hi dediquen, seguríssim, d'una mitjana de 60, 80 o més de 100 hores. Quantes més hores hi dediques, molt més detallat, molt més ben acabat i molt més detall hi trobaríeu.
I del podem veure, per exemple, el polvorín de la reina amb es Betlem, en l'exterior també de Sornavec, que és un altre dels llocs tan distintius de la fortalesa de la Mola, i en allà són els escenaris que tenim per aquestes, per aquests pessebres d'enguany. Ens acompanyen un parell de membres, en Martí Olives, és vocal de l'associació del grup de pessebristes. Com estàs, Martí? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Que n'has fet qualcun de pessebre?
I tant, sí.
Va, conta'ns, quin és el teu? Ens el podries descriure pels nostres oients?
Bueno, nosaltres, quan van anar a veure la Mola, tots junts, tot el grup, van anar fent fotos, i ja va quedar clar, quan jo vaig veure la Torre de la Princesa, que era aquell que havia de fer, que és una torre de defensa del segle XVIII, que la van reconvertir per poder posar-hi una peça artillera damunt, i després, més endavant, la van convertir en un polvorí i un llamp la va fer esclatar. I clar, hi ha totes les pedres allà enmig, tal qual com va acabar quan hi va haver aquesta explosió. I vaig pensar, aquesta és la meva. M'ha costat, però bueno, vaig fer moltes hores i ha sortit bé. Tothom diu que està molt bé i com a tal, doncs, estic content.
La Mola, imagino que la coneix des de fa molts anys i ha passejat en nombroses ocasions de visita. Coneixem la història ben coneguda de Menorca, però segur que agafar les fotografies i aquesta mirada per fer el pessebre t'ha fet conèixer la Mola des d'un altre costat i segur que has descobert coses que no coneixies, Martí.
I tant, cada vegada que hi anem o hi vas a títol particular, sempre hi ha aquell rinconet que no havies visitat. Sempre surten coses noves perquè és immensa. Jo convido a tothom a que la vagi a veure perquè és una cosa que tenim aquí i és una de les meravelles que tenim a Espanya.
I tant que sí, ben convidats, perquè sí que val la pena també convidar tothom que vingui a l'exposició, perquè també és una meravella tenir una Mandy Escobar, que també és membre del grup de pessebristes. Com estàs, Mandy? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el teu pessebre?
Jo he fet els estables.
Els estables?
Els estables.
I com, quina inspiració t'has fet? De quina zona aquests estables de la Mola?
Pues, no sé, la veritat és que ha estat difícil, perquè hi havia un munt de fotografies de coses que agradaven i al final pues, me vaig decidir per aquest, però no tinc res especial. Simplement vaig pensar, mira, aquest m'agrada i vaig fer aquest.
I com l'has fet, Bam? Com comença? A banda, primer les fotografies, ja m'ho diu en Martí, i després què fas? Un cop tens el tema decidit.
Pues després agafes, bé, has de fer ses mides, agafes la fotografia, faig les mides, me deixes un poc... Bé, mira, t'ho diré en castellà, que m'expresso millor.
Clar que sí.
Pues coges, mides según la foto, vas lo... Bueno, te lo dibujas un poco y luego pues ya a partir de aquí ya vas empezando a hacer la forma y luego pues ya empiezas a montarlo y bueno...
I quins són els materials que utilitzau, per exemple, per fer aquests diorames?
Bueno, anteriorment, antigament, al principi feien tot de sac i ho feien, emparaven molt d'escaiola. Actualment això ha canviat molt perquè han sortit materials nous i emparam més que res el porespan, un porespan estruït que mos fa molt bé fer feina. El resultat és que no pesen tant, no hi ha tant de material i després els acabats són més fins. Emprem això, després ja emprem menys escaiola i emprem més productes industrials de cara a que podem fer capes fines i no mos mata tota la elaboració que hem fet de les pedres i tot això mos queda més natural. I, en fi, pintura plàstica, que no mos corroeix el porespan, i feina.
I hores i hores i hores de feina. I en Francesc, quin és el seu pessebre?
Es veu precisament des de l'exterior del polvorí de la reina.
Mira...
Sí, hi ha una escena que la compartim dos companys. Un, en Jesús Pons, ha fet l'interior i jo he fet l'exterior. I també és curiós, casualment, estan un de vora l'altre.
Fantàstic, així que podem veure espolvorit d'un costat i d'un altre, i també moltes hores de dedicació i moltes hores de feina. Ben agraïda, aquesta feina.
I tant, no, i a més, sempre aquesta feina l'acaben rematant després aquí, quan, a part de fer-los en el nostre local, quan els adavellàvem ja pràcticament acabats aquí a l'exposició, en el moment d'acabar-los de muntar sempre fas les darreres correccions de llum, de col·locació de les figures, de detalls, de vegetació. Vull dir que sempre hi ha feina fins en el darrer moment.
Això seria també una de les diferències, no?, d'espessebre convencional en aquests que són diorames, perquè es veuen des d'un altre costat. Són reproduccions, escenografies inspirades en espessebre convencional i tradicional, amb aquestes imatges característiques que hi té que haver-hi, les figures que hi ha, però en realitat això és perquè es diuen diorames en aquesta ocasió.
Exacte, vull dir, un diorama és una escenografia col·locada dins un caixó amb una visió molt limitada, que t'ajuda a entendre i a veure el que realment tu vols. A més, aquesta escenografia està després il·luminada amb una sèrie de figures i de detalls que l'acaben de rematar, de complementar.
Clar, també s'ha de buscar quin és l'angle, no?, per veure bé el que heu volgut expressar en aquesta petita obra d'art, perquè si la mires des d'un costat o des d'un altre, trobaràs aquelles sombres, aquells petits detalls que cuideu moltíssim des del grup de passebristes.
Exacte, vull dir, sempre volem donar una visió global d'aquell diorama, i sempre cercant, moltes vegades, forçant-se perspectiva, els detalls, el punt de vista, perquè la gent ho pugui veure, vull dir, que puguin estar... No és allò de passar i mirar per la finestra del diorama, del caixó i prou, sinó forçar l'espectador a que s'hi dediqui uns quants minuts a badar, a mirar, a trobar els detalls d'aquell diorama.
Aquells que segurament si vens dues vegades veus coses i a la segona veus coses que no havies vist.
Exacte, sí. Vull dir, nosaltres sempre recomanem això. Vull dir que tu passis i vadis i t'entretenguis i diguis, ostres, això mira, l'altra vegada, l'altre dia no ho vaig veure. Aquest detallet d'aquí, mira aquesta balustrada, mira aquestes finestres, mira aquests detalls que el dia anterior no havies vist, sempre.
Van per Namandi, quin va ser del teu diorama el més difícil, aquell detallet que dius, ai, aquest que me va costar?
La veritat és que este any no me ha costado mucho, porque lo he hecho más, no he echado tanto el yeso y lo he hecho más sencillo y pues...
Y la experiencia cuenta, ¿no?, también. ¿Cuántos años hace, Mandy, que estás aquí haciendo pues, dioramas?
La verdad que pocos. Hice el curso hace 4 años y llevo pues 3 años haciendo...
Bueno, ya es una experiencia.
Sí, la verdad que sí, muy bonita y... Bueno, que sí que está muy bien y que invito a todo el mundo a que venga a verlos. Y como ha dicho Francesc, que vuelva el día siguiente y ves detalles que no has visto el día anterior. Y bueno, que sí que está muy bien.
Perquè també realitzeu cursos des del grup de passebristes per animar aquelles persones que no ho hagin fet mai a dir això ho pot fer tothom, o no?
En principi sí, has de tenir les teues manyes, però si ja fa uns quants anys, bastant d'anys, que fem un curset per novembre, antes de començar, en aquest cas el Don John, el curs...
Mira, tenim el profe.
El profe, sí. Sí. Clar, en aquest cas el que passa és que jo tinc que fer el meu, que vull fer, abans de començar el curset, si no després m'agafes toro i no me dona temps.
Així que doble feina, que tens, Martí.
Sí, bueno, ho fas amb molt de gust, perquè ho fem el curset en 4 dies, dos caps de setmanes. El primer fem la teòrica i de veres i corrents, perquè en 4 dies hem de tenir el diorama començat i acabat. Pintar, posar els arbres, il·luminació, tot el que comporta és que quedi bé. I enguany he posat el llistó un poc amunt, però he tingut 7 alumnes que han estat una meravella, 2, de fet, ja n'han fet, 3.
2, 3 ja els tenim aquí, eh?
3 ja s'han atrevit i ja han fet el seu. Encara els he donat temps.
O sigui que van fer, es que vau fer en el taller, que no és dedicat a la mola, és un diorama...
Sí, sí,
ja
sí.
També, eh?
Sí, és dedicat a la mola. Van decidir ja fa anys que per fer un diorama que no entrés dins l'exposició, pues que no volia, era un al·licient més per als alumnes, és que el que ells feien es pogués veure. i van decidir fer un diorama com qualsevol.
I doncs tenim aquí també avui per gaudir d'aquests diorames. Moltes gràcies, Martí.
De res, a vosaltres.
Que vagi molt bé i també gràcies, Mandy. Ara m'ensenyes quin és el teu.
Moltes gràcies a vostès.
Francesc, fins quin dia tenim oportunitat de veure aquesta 54a exposició de diorames aquí a la sala d'exposicions de Sant Antoni?
Tenim obert fins dia 5 de gener, fins dissabte dels Reis, cada dia, cada vespres, des de les 6 a les 9, i els dissabtes matí també obrim de les 10 a la 1.
Idò, un bon plan per avui, que plou un poquet. Ara ha deixat de ploure, però hi ha moltes activitats de Nadal que s'han hagut de suspendre, que són exteriors perquè donen pluja tot el dia. Aquí estem sota cobro, així que una oportunitat meravellosa per venir a fer una volteta.
I tant, perfecte. Convidam a tots, públic en general, que mos vinguin a visitar, i quantes més vegades, millor.
Idò, ara faré jo una volteta i m'ensenyeu tots els detalls i ja tornaré després.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon Nadal i bon any a tots els oients.
Igualment per vosaltres. Bones festes a tot el grup de passebristes.
Igualment a tots.
Igualment, bones festes.
Gràcies.
Adéu. Aquest és l'ambient que hi ha a aquesta hora del dia aquí.
Fantàstic, Clara. Molt bé.
I ja veus una meravella de diorames que vos convid, vosaltres que sou a Mallorca, podeu agafar un avió i, escolta'm, fins dia 5 podeu venir aquí a fer una volteta, Juanmi.
Tothom pot venir. Tu, de moment, ho tens bé perquè ja estàs allà per fer la passejadeta. I, doncs, mira, t'avui desitjar bon Nadal, aprofitam també i mos escoltam en el darrer... Ja serà el primer programa de gener, m'apareix, així que t'avui desitjar bones festes.
Igualment, bon Nadal i fins l'any que ve.
Fins l'any que ve. Una ferrada. Adéu.
Igualment.
Nosaltres seguim aquí a La Gran Vida. Vinga, una publi molt curteta i continuem.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
La nit de Nadal entra en la galàxia nadalenca d'IV3 Ràdio, orbitant el Nadal amb Tita Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella d'una nit ben especial a la ràdio pública. La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
I 27 minuts, el Partit Popular de Balears ha registrat una proposició al Parlament per prohibir l'ús del burca als espais públics de les illes. La iniciativa considera que el vel islàmic integral és incompatible amb els valors democràtics i amb la igualtat entre dones i homes. Per conèixer millor aquesta proposta, els seus objectius i també el debat que ha generat, xerram amb Cristina Gil. Ella és diputada del Partit Popular. Cristina, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, buenos días.
Buenos días. A veure, abans de res, en què consisteix exactament aquesta proposta que heu presentat al Parlament?
Bueno, pues la propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento consiste básicamente en iniciar un debate en torno a la prohibición y la declaración de que diversas prácticas son contrarias a los derechos, a los principios y a los valores constitucionales, por atentar contra la integridad y la dignidad de las mujeres. Y básicamente nos centramos en la imposición, porque consideramos que es una imposición, del velo islámico integral en los matrimonios forzados y en la mutilación genital femenina.
Mm. Ja has fet un petit cèntim del motiu, però per què considereu que el burca és incompatible amb una societat democràtica en aquest cas?
Bueno, yo creo que hay cosas que son evidentes, ¿no? Si nosotros vemos una mujer con burka, nosotros partimos en una sociedad democrática de unos determinados derechos, de unos derechos fundamentales, de la libertad, de la autonomía, y realmente una mujer con burka, yo creo que es evidente que no puede relacionarse en su ámbito social, que vive encarcelada, que vive deshumanizada, marginada, humillada. Nosotros consideramos que, bueno, alegando o apelando a una supuesta diversidad cultural, no consideramos que sea tolerable en España esta discriminación que consideramos que es sistemática de la mujer y que atenta básicamente contra su dignidad y su libertad.
Des del Partit Popular insistiu que aquesta iniciativa no va contra cap religió. És a dir, aquí el difícil és garantir l'equilibri entre llibertat religiosa i la igualtat de drets, no?
Efectivamente, y tiene toda la razón. Nosotros, en nuestro artículo 16 de la Constitución Española, es un derecho fundamental que garantiza la libertad religiosa, ideológica y de culto. Pero eso sí, todos los derechos fundamentales tienen sus límites, y en este caso, la limitación es el orden público protegido por la ley. Y en el orden público están también los derechos fundamentales, y un derecho fundamental en nuestras sociedades es el derecho a la igualdad y a la igualdad de la mujer. Además, si miramos a nuestro alrededor, con constituciones y con normativas muy similares, porque son países de nuestro entorno, nos encontramos con que muchos países han legislado sobre estos temas y ya llevan, están muy avanzados ya en la protección de derechos de la mujer en este sentido. Son países como Francia, como Bélgica, como Austria, como Dinamarca, como Suiza, Países Bajos, Alemania. Es decir, son países de nuestro entorno que ya hace tiempo consideraron, y además avalados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esta práctica, es decir, la práctica de la imposición a la mujer del velo integral, era una práctica que atenta efectivamente contra sus derechos y sus libertades.
¿Penseu que esta prohibició ajudarà realment a les dones que duen el vel?
Bueno, yo creo que supone un avance en una sociedad democrática y yo particularmente pienso que la diversidad cultural enriquece, pero enriquece siempre que sea integrada, es decir, integrada en nuestros valores y nuestros principios. Lo que no podemos es asumir la paradoja de que en algunos países asesinan a las mujeres por su deseo de liberarse de estos símbolos, ¿no? Mientras aquí lo permitimos, justamente aquí, que tenemos una sociedad, afortunadamente, con unos valores humanistas que protegen este tipo de derechos.
A la proposició també s'inclouen aquestes pràctiques, altres pràctiques, no? Per exemple, matrimonis forçats o mutilació genital femenina. Per què heu volgut abordar tot aquest tema dins el mateix text de la proposició?
Bueno, pues porque consideramos que son prácticas que empezamos, en España quizá estemos empezando ahora a ver este tipo de prácticas. Yo recuerdo que aproximadamente hace un año salía una noticia en prensa de una maestra catalana que denunciaba que alumnas musulmanas abandonaban el colegio porque sus padres les obligaban a casarse. Eran alumnas que no vuelven porque las habían casado. Entonces, mientras en los colegios intentamos educar a estas niñas con valores occidentales, claro, luego cuando llegan a su núcleo familiar, y esto es lo que pretendemos, son prácticas aberrantes, es decir, tanto el matrimonio forzoso, sea o no sea, y más todavía si es infantil, como la mutilación genital femenina, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que las consecuencias inmediatas y a largo plazo para estas niñas y para estas mujeres son terribles, ¿no? Entonces, creo que sí que se pueden agrupar, porque son prácticas violentas, son prácticas que dañan muchísimo la integridad física y mental de la mujer. Y creo que es el momento para poner freno, ¿no? Y creo que es una iniciativa que puede ser valiosa, pues, para poner el foco en estas prácticas que a lo mejor nosotros como occidentales no las sufrimos, sí que cerca, en nuestros pueblos y ciudades, tenemos o vamos a tener este tipo de casos que creo que es intolerable, ¿no? En una sociedad que antepone, pues, los derechos y la libertad de las mujeres.
Per anar acabant, vull fer dues preguntes amb una. Per una banda, quins passos hauria de fer ara el govern central perquè aquesta proposta pugui convertir-se en una norma efectiva? I també, si creus que hi haurà consens social a Balears sobre aquesta qüestió o si preveieu un debat polític, sobretot dins la societat, i és un tema polèmic que no tothom s'atreveix a posar damunt la taula, clar.
Sí, bueno, son dos preguntas complejas. En sí. Cuanto a la primera, nosotros no somos competentes, por lo tanto es cierto que nosotros podemos instar, ¿no?, para que se realicen las reformas legislativas pertinentes. De hecho, nosotros no tenemos jurisprudencia constitucional, pero sí que tenemos alguna jurisprudencia del tribunal, o sea, alguna sentencia del Tribunal Supremo que nos dice que, bueno, que el problema de prohibir el velo islámico integral es que no tenemos una ley, es decir, por lo tanto tendría que haber leyes, bien si hablamos de escuelas, pues la Ley Orgánica de Educación, otro tipo de normativas, pues que formaran parte ya de nuestro acervo normativo interno para que se constituyeran un límite al derecho de libertad religiosa. Y también supongo que este tema, es decir, es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, que hay que ponderar jurídicamente los derechos, pero tampoco se pueden limitar alegremente, ¿no?, derechos fundamentales. Supongo que llegaría al Constitucional y se pronunciaría. Así que tenemos, ya le he dicho, pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene mucha solvencia y es un tribunal muy relevante, ¿no?, sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que básicamente dice lo mismo que nuestra Constitución española. Y luego, en cuanto a si... le respondo a la otra pregunta, sí, ¿no? Si creo que habría consenso en cuanto a los grupos parlamentarios. Bueno, yo le soy muy, muy clara y muy honesta. Se debatió una proposición no de ley procedente de Vox, que es verdad que se ha dicho que la hemos copiado, en absoluto. Vox quería prohibir el velo integral y no integral, el hijab. Nosotros pusimos enmiendas a esa proposición no de ley para que solo se prohibiera el velo integral, no nos las aceptaron, entonces no pudimos votar a favor de esa proposición no de ley, nos abstuvimos. La izquierda votó en contra, y votó en contra con unos argumentos tan peregrinos como que casi que una mujer vaya con burka es similar a la perforación de las orejas de las niñas recién nacidas. Es decir, entonces no me extrañaría que, llegado el momento, me parece, es decir, no me parece coherente, ¿no?, con sus políticas y este feminismo que practican de boquilla, ¿no? Pero esto realmente son los hechos. Aquí se tiene que demostrar si realmente un grupo parlamentario o un grupo político está a favor de las mujeres. Entonces ya le digo que espero cualquier cosa en este sentido.
Cristina Gil, diputada del Partit Popular, moltes gràcies per aquesta entrevista i aprofito per donar molt d'anys, evidentment.
Feliz Navidad. Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cristina. Vinga, les 10 i 36 minuts, un poc de música i, parlant de cinema, ja sabeu que en cada setmana, de la mà de Sergio Espósito i Mateu Bibiloni.
Ja hi som tots a casa, aquesta nit és especial. La taula ja és parada per tots els comensals. No oblidem que algú se'n cuida, no en falta cap detall. L'espelma és ben encesa i del forn en surt un gall. I ara plou amb tocs de cava i somriu en serpentines per tothom. Aquesta nit va per aquells que voldrien i no poden sentir l'alegria que hi ha aquí. L'àvia sempre és la més sàvia, amb l'alcohol s'hi ha ben regalat.
Cada plat porta all i oli i doble de cunyat.
A tot l'alè amb què podria tombar un general. I avui no es lliga ni de conya, però és la nit de Nadal. I com sempre tots els joves marxem amb el tiet casat cap al bar, ben destilats. Em veuré l'enteniment i em menjaré la meva gent a petons. Fum, 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 cigarrets de xocolata. Falti estrella aquest Nadal, com cal perquè arribin els canells aquí al portal. I gaudim com els reis d'un pessebre ideal. Bon Pedal! Tots els dies, tots els anys. Bon Pedal! Amb família i amb companys. Bon Pedal! Tots els pobles, tots els mars. Bon Pedal!
I feliç any nou.
La, la, la.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. I de tres ràdios, humor. Com s'ha estimat? Com estimam? I per què continuem estimant? Història de l'amor, d'Agrupación Señor Serrano, arriba al Teatre Principal d'Inca. Una sola actriu, imatges en directe i una mirada íntima i col·lectiva sobre l'amor al llarg del temps. Diumenge 21 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre, vídeo i emoció en estat pur. Entrades ja a la banda al web del teatre.
Notícia d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. El setè art vist des dels ulls de Sergio Expósito i Mateu Bibiloni.
Com m'agrada aquesta sintonia de Ningú no és perfecte, una secció, ja sabeu, dedicada al cine cada setmana amb en Sergio Espósito i Mateu Bibiloni. Ells ens conten estrenes, efemèrides, anècdotes, i avui, com no podia ser d'una altra manera, toca parlar de les pel·lícules de Nadal. Vinga, música i arrencam. Parlant de cinema nadalenc, com estàu? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com va?
Beníssim, beníssim. Pregunta obligada. Heu vist ja aquest dia les pel·lícules de Nadal? No val... Ara no cerqueu una pel·lícula bona. D'aquestes que no són confessables, que dius... No sé, ara m'estic mirant la saga, jo en el meu cas, de Viernes 13, que no és nadalenca, bueno, però jo per Nadal m'estic menjant tota la saga de Viernes 13... I que dolenta que era. Però m'agrada, perquè m'apareix que estan gravant... ara m'estic votant el guió, ara xerrant de pel·lícules de Nadal. Però m'estic menjant totes les pel·lícules d'aquesta d'en Jason, del personatge de Viernes 13, perquè he escoltat que estan gravant Viernes 13 a 13.
Ja toca, ara ja.
Ja tocava. La darrera m'apareix que és del 2009.
Ha passat anys. És que estan reeditant moltes pel·lícules d'aquestes de... Bueno, Scream també va tenir ser un moment de... Està aturada i va tornar.
Halloween
també. O sigui, són pel·lícules de terror que han estat a la millor aturades 15-20 anys i ara torna a donar-li una altra oportunitat.
El següent serà Freddy Krueger, no?
Estan tots... Sí. Pel·lícules de Nadal. Estàveu mirant qualcuna? Les mirau? Vos agraden?
Sí, o sigui, no poden començar el Nadal si no han fet ja l'inici del cicle nadalenc i començar a veure ja pel·lícules que efectivament no recordin aquestes dates, que personalment crec que tant en Sergio com jo no s'encanta el Nadal. Jo crec que hi ha dos tipus de persones, no? Hi ha el Grinch que no li agrada el Nadal, mon mare no és molt nadalenca, per exemple, però jo sóc molt, molt nadalenc. Des que som molt petit sempre m'ha agradat molt el Nadal, totes les tradicions, en família, els dinars, la porcella, com no pots d'altra forma. Hombre, que la porcella en Nadal...
Teniu organitzat ja els dinars, sopars, com ho feis? Ara ja això perquè després ens quedarem sense temps i vull desitjar el bon Nadal des del principi per acabar en condicions. Sí, sí. Com teniu el Nadal preparat? Vinc.
Jo, per sort, encara... puc delegar. La meva mare és la que organitza i jo vaig...
Tu seus a taula i ja està.
Clar, efectivament. Clar. A més apuesta. Jo, si...
A la una i mitja t'aixeques, dia 26. Sortiu o no dia 24, vosaltres, que sou joves?
No, jo el dia 24 sóc... O sigui, clar, això és el típic de Nadal, no? Mig Nadal amb una família i mig Nadal amb l'altra, i el dia 24 és amb una part de la família, que feim lo que és Nochebuena i sopar, que aquí no se fa tant, a Mallorca, i per tant ho faig en la part, en la branca forestera de la família, faig el 24 i després el 25 i la segona festa sí que ho faig amb la meva família, el meu nucli familiar més proper.
Sí, però més, a veure, que lo de sortir de festa i tal no som molt fans i menys en aquestes dates tan concret. Sí. El Manco jo no som molt fan. Sí.
Ja sou més de fer un poc més de sobremesa.
Sí, bingo, no? Som molt de bingo.
Bingo, vosaltres sou molt familiars. Que grans.
És veritat que a mi m'agrada molt el concepte de sobremesa. O sigui, més que de sortir i tal, sinó estar en sa família o amb amics i estirar.
amb en Joan Jiménez, el control tècnic, que en aquestes hores, Joan, t'he de fer una pregunta. Tu, diguen que sí, amb escap. Tu ets de sortir o ets de fer sobremesa? Sobremesa, també, sí. I d'aquest viejo joven ja ho fan, amb 25 anyets, què t'apareix?
És que si no, no xerrarien de pel·lícules, és a dir, claro. Són jubilats, sí. Són cos de 20 anyeros, si no, xerrarien d'una altra cosa.
Exacte, és vera. Vinga, què vols explicar avui?
Bueno, tu has plantejat una cosa molt interessant, que és que és realment nadalenc i que no és realment nadalenc, perquè tu ara estàs veient Viernes 13 i tal, i hi ha una realitat molt important, que durant aquestes dates la gent té molt ficada en el cap les sagues. Sago que pot ser que siguin sagues no nadalenques, però com totes aquestes pel·lícules pel calendari de distribució cinematogràfica tradicional normalment se solen estrenar en aquestes dates assenyalades. Exacte. Per exemple, Star Wars, per exemple, Harry Potter, per exemple, aquestes pel·lícules que sempre s'han estrenat,
El
Senyor dels Anells, totes sí. Aquestes pel·lícules s'estrenen durant Nadal, les tenim molt associades en aquestes dates perquè sempre la televisió que vam veient reposició de ses anteriors per afrontar, diguéssim, l'arribada en els cinemes, no? I per tant, diguéssim, no és nadalenc, però sí és nadalenc, no? Hi ha una certa tradició.
Sí, és com que demanes cos també, no? Estàs a casa també i si... Bé, amb sort, darrerament no, però sí, en teoria ha de fer fred i has d'estar a casa tranquil i te poses una saga i jo, de fet, ara aquest cap de setmana passat me vaig veure les tres de les prequeles de Star Wars. Igual.
Ets un viciós.
Sí, exacte. I no, per això mateix, perquè és vera que és com que es cos demana això, pel·lícules nadalenques i sagues.
I de l'any 1988 o 89, xerra de memòria, perquè jo ho he viscut, vaig anar amb ma mare a veure una pel·lícula que se diu Solo en casa, el famós Macaulay Culkin, no? Que se va fer una cançó ara absurda, també, Macaulay Culkin. I la vaig veure en el cinema, i és una pel·lícula que amb el temps he vist tornar a veure 4 o 5 vegades. I la veritat que és una pel·lícula per tots, per famílí, per grans, per nins, i per què heu volgut comentar aquesta pel·li?
Bueno, crec que és típica pel·lícula que inaugura aquest cicle nadalenc. De fet, Sergio, crec que tu vas inaugurar la teva...
Amb permís d'un... I això sí que és una fricada i una... tenc això que dèiem de veure pel·lícules que no sempre has d'estar orgullós. Jo, ho van xerrar aquí fa una setmana, jo no tinc guilty pleasures, jo estic orgullós de cada pel·lícula que veig, però jo cada Nadal l'inauguro amb un capítol especial de Phineas i Ferb, que jo som màxim fan, de Nadal. Però és veritat que com a pel·lícula, la primera que vaig veure a principis de desembre va estar les dues primeres de Solo en casa. Les dues de Macaulay Culkin.
Tu quina edat tenies quan la vas veure o ja vas a...
Ah, no, jo la vaig veure la primera vegada l'any passat. No, això, per jo no és una pel·lícula d'infància, que hauria de ser-ho, perquè...
Sí. Bé, perquè molt jove, perquè amb 25 anys, clar, això sí, ja dic, és de finals del 89.
Té ja els seus anys. Però és veritat que cada any moltes cadenes de televisió la tornen a reposar i jo sí que de petit sí que m'he enfrontat a ella moltes vegades i és una pel·lícula eminentment familiar, com xerràvem aquest programa que dedicàvem al cine familiar, realment les pel·lícules nadalenques són molt familiars, no són cine infantil o cine més adult, o sigui, hi ha una certa combinació d'elements que creen aquest cinema familiar que pot disfrutar tota la família, tant els predins com els infants, i això és molt guapo des Nadal, poder unir tot el nucli familiar en el voltant d'una pel·lícula o en el voltant d'una taula.
I s'ajunta en diferents històries. Una, quedar-te tot sol a unes dades, dates molt concretes. Que te vulguin ocupar a casa teva, que si tots els ocupes fossin com els dolents de sol en casa, no hauríeu de passar pena. I després la capacitat d'inventiva que té que tenir per sobreviure en el Nadal amb una edat molt temprana de 7 o 8 anys.
Sí, sí, té un guió molt original, realment, que funciona a base de gags. O sigui, en el final són molt de gags visuals, pues, bufetades que se peguen els lladres, bufetades que li peguen nina els lladres, i en el final funciona això, com un compendi de gags que ens podria dur a Monty Python o ens podria dur a en Rowan Atkinson.
Té moltíssim de Looney Tunes, de pel·lícula de dibuixos, d'animació. Té moltíssim a la part visual d'aquest slapstick que xerram, no? Les lladres amb mil trampes que són ridícules totes i són divertidíssimes totes.
El personatge principal vacila tot estens en el dolent, no?
Correcte,
no
mai
a aconseguir el seu propòsit.
I que no arriba, exacte, efectivament, no arriba a aconseguir el seu propòsit. I Solo en casa, pues això, és aquesta pel·lícula inaugural que si vols començar a fer un cicle nadalenc, segurament pots començar amb aquesta sense cap tipus de problemes. Ara que hi ha aquest, hi ha una tendència ara, recentment, que és el calendari d'adviento de pel·lícules. Mm. Ara se fan calendaris d'adviento de tot. Però és sí. Veure que ara la gent està començant a agafar la tradició de, en vez d'una xocolatina cada dia, una pel·lícula cada dia. De fet, crec que el TCM que ho fa, l'any passat ho va fer Filmin, que tenien, que cada dia t'anaven pujant aquella pel·lícula en un diguéssim, calendari d'adviento. Fa moltes ganes, perquè fas un cicle de 24 pel·lícules nadalenques i te posa ja en tono, no?, per començar aquestes dates tan senyalades.
I, a més, com a detall curiós, justament fa molt poquet, en Macaulay Culkin, precisament, no sé si era una entrevista, un podcast o bon exactament, el format, va tenir una conversa que deia que Jungla de Cristal, que és una altra pel·lícula que després mencionarem com a pel·lícula nadalenca, va dir que no era pel·lícula nadalenca, perquè podies intercanviar el dia de Nadal o la nit de Nadal per el dia, i crec que el dia de Sant Patricio, que per ell és molt important, bueno, i que no canviaria, però que solo en casa només podria existir a Nadal. Que a més me fa molta gràcia que sigui com Macaulay Culkin es reparte carnets de lo que és una pel·lícula nadalenca, perquè ell era el nin, no?, i la gran imatge de Nadal modern.
Un home que encara es viu contra tot pronòstic, però això és una altra història. Vinga, una altra pel·li.
I que el seu germà, només sí? això és una data sí? que no té res a veure, sortien, també és Scream, que l'hem mencionat fa poc,
el seu germà. Sí.
I el seu germà petit, que sé que és cosí petitet que té a la pel·lícula, que se'n recordaran, no, ara no me'n recordo el nom, però que més ell crec que ni sabia que estava fent una pel·lícula, el tenien per set i que era molt graciós, va guanyar l'Oscar l'any passat per aquesta pel·lícula amb en Jesse Eisenberg.
Sí, jo tampoc recordo el nom ara. Però bueno, anem a la següent pel·lícula, que segurament sigui la pel·lícula nadalenca per tothom. Si solo en casa la pel·lícula nadalenca des dels anys 80, aquesta ho és des de fa moltes més dècades, i xerram efectivament de Que bello es vivir, que és la pel·lícula que... Juanmi, és la teva pel·lícula preferida de Nadal o no?
Anem a escoltar-la i ara vos contes. No és la meva pel·lícula preferida. He posat música per tenir temps a contestar. Però sí que és vera que l'he vista a mo mare qualque vegada i no m'entusiasma especialment, però sí que és vera que de nin l'he vista a mo mare.
És que tothom l'ha vista quasi sense voler. O sigui, te la trobes tantes vegades. Li passa el mateix que Solo en casa. Són aquestes pel·lícules que sí, cada Nadal les televisions agafen els drets d'emissió i les posen a la televisió perquè sempre... te les trobes, sempre te les trobes. De fet, Que bello es vivir és una pel·lícula, de fet, també familiar i que pot disfrutar tothom des d'una edat molt presta.
Però jo sí que és el gran clàssic de Nadal, d'aquesta pel·lícula d'en Frank Capra, perquè, a més, és un poc com una traducció, una modernització en aquell moment del gran conte nadalenc que és... la redundància, Cuento de Navidad, de Charles Dickens, i a més és una pel·lícula que és màgica, com totes aquestes de Sacred Ram. Si per ser una bona pel·lícula nadalenca has de tenir aquesta màgia especial i aquesta capacitat de, no només d'il·lusió per sa època i tot, sinó sa capacitat de transmetre uns valors
sí.
de familiars, que per això ho deia molt bé en Mateu, que són pel·lícules familiars no només perquè les disfruta tothom, com xerràvem aquell dia de cinema per a tots els públics, sinó perquè transmeten uns valors, evidentment...
De sa època, de quin any xerràvem? Del
40...
anterior.
Sí, 46.
D'acord.
Perquè
va tenir tant d'èxit en el seu moment.
De fet, en el seu moment no va tenir tant d'èxit.
No el va tenir,
No, en el seu moment no va ser una pel·lícula que... També és que aquestes pel·lícules funcionen a partir de moments concrets. Mm-hmm. És a dir, Que bello es vivir no funciona tant en el seu moment, però comença a funcionar ja més a la dècada dels 60, perquè arriba, o en els 50, en el cas dels Estats Units, aquí més en els 60, quan comença a arribar una televisió a tots els hogars. En els anys 60 sí que aquí a Espanya se comença com totes les famílies comencen a tenir ja una televisió, però en els anys 50, que seria una dècada posterior a la pel·lícula, és quan ja les televisions o les pel·lícules ja no són de la gran pantalla, sinó són de la petita pantalla, i totes les famílies comencen a reunir-se davant de la televisió.
I per tant, se pot veure en Nadal. És que
correcte.
Aquesta pel·lícula és bona també en juliol, però és que és veritablement la pel·lícula que és, només ho és a Nadal. És una així com les sagues hem dit que la pots veure quan vulguis, aquestes pel·lícules no és que només guanyin moltíssim, sinó que de forma natural són nadalenques.
I s'ha consolidat després, que això li passa a moltes pel·lícules que no triomfen en el seu moment, però que se consoliden com a inici d'un gènere o com pel·lícula d'un moment concret de l'any, i s'ha consolidat posteriorment, també pels seus elements, el que dèiem, no és el mateix veure aquesta pel·lícula juliol que veure-la en Nadal. I, per tant, ja per tradició, l'acabes veient tu sense tenir, diguéssim, aquesta concepció de lo que és o lo que no és, si és nadalenc o si no ho és, saps?
Nosaltres, de fet, en el cinema espanyol tenim la nostra traducció, entre comotes, de, de Que bello es vivir, que és el nostre clàssic nadalenc, que jo m'encanta, que és Plácido, d'en Luis García Berlanga,
sí,
un dels millors directors de la història del cinema i evidentment, de cinema espanyol, que amb aquest eslògan que cantava l'Ajuntament de Pont, Sienta un pobret humesa, i amb sa, sempre irònica i verinosa, pràcticament, retracte de la societat espanyola d'en Berlanga, és un altre clàssic imprescindible de cinema nadalenc.
Anem a escoltar un fragment d'un tràiler de Klaus, i ara m'explicau.
Hola, Jesper Johansen, cartero. Señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado que si usted regala sus juguetes viejos, yo lo repartiré gratis.
Bé, una mica seria el que es fer juguetes perquè els nins no els hi falti un regal a cada Nadal, no?
Sí, no. Klaus és molt recent, és del 2019, si no m'he equivocat. Jo me la vaig trobar, de fet, aquí mateix 2019, és de Netflix. Me la vaig trobar en el catàleg, pues, en aquestes mateixes dates, que vaig, lo típic, cerques pel·lícules nadalenques per veure, que teva, i estigui tot sol, i me la vaig trobar, la vaig posar, i m'ha de sorprendre tot, molt, molt gratament, perquè m'apareix un pel·liculón, o sigui, és una obra mestra, amunt és espanyola, és coproducció, escandinava espanyola, i m'apareix un clàssic immediat. O sigui, és una pel·lícula que jo cada Nadal veig, igual que Xerrant de Solo en Casa o de Que bello es vivir, Klaus m'apareix una pel·lícula que s'ha de veure cada Nadal. Mm-hmm. És preciosa per com reconstrueix el concepte de Santa Claus i li dona un origen, diguéssim, tangible, però deixant sa màgia perquè tant els infants com els adults puguem seguir disfrutant d'aquesta tradició tan guapa que és esperar regals d'aquesta persona que entra a casa nostra i no es deixa sa màgia, no?
En conceptes d'il·lusió i màgia m'apareix el millor exemple de tots, de les pel·lícules nadalenques.
Idò, anem a escoltar ara, ja l'estau escoltant,
sí,
una pel·lícula que si no l'heu vista, bueno, sí que l'heu vista, l'ha vist tothom, La jungla de cristal, amb l'actor meravellós Bruce Willis, que ara pateix una malaltia, malauradament, sent molt jove, però me'l va deixar aquesta joia que sí que és molt nadalenca.
Sí. Segons Macaulay Culkin no, però sí que ho és, sí que aquí ho defensam.
Aquí ho defensam. De fet, fa uns dies la donaven al cinema, varen tenir l'oportunitat en Sergio...
Molt comercial, també, eh?
Sí, varen tenir l'oportunitat en Sergio i jo d'anar en el cinema a veure-la i a disfrutar-la, i la varen disfrutar molt, varen riure moltíssim. No la recordaven tan graciosa. És una cosa que... I efectivament és nadalenca. Per què és nadalenca? Tornem a lo mateix de Que bello es vivir, que no va triomfar en el seu moment, però que la tradició ha fet que triomfi. La jungla de cristal ha triomfat per la tradició nadalenca, per la gent, i sobretot als Estats Units, la tenen com a pel·lícula nadalenca, simplement succeeix a Nadal. És una pel·lícula d'acció tradicional, amb tots els còdics d'una pel·lícula d'acció, però el fet de que s'hagi associat tradicionalment, o sigui, a nivell social, com una pel·lícula nadalenca, fa que cada any la gent vulgui anar a disfrutar-la, o en el cinema o a casa seva.
Sí, i el personatge, no, volia dir que el personatge de Bruce Willis aconsegueix que amb el diàleg també tingui aquest punt de comèdia.
Correcte.
És el que deia Mateu, varen riure moltíssim.
Molt més del que
esperava.
Sí.
I és amb un to i una naturalesa completament distinta per aquesta naturalesa, una altra vegada, de cinema d'acció que deia Mateu, no és aquesta pel·lícula de valors familiars, de reunir-nos tots en el voltant d'una televisió i d'un foc en el cantó i de dir-nos tots que mos estimam, però és que és una pel·lícula, el que deia Mateu, la tradició l'ha convertida en una de les pel·lícules imprescindibles de cada Nadal i amb dret propi, directament.
Sí, sí, i no té aquests valors tan familiars, però sí que és vera que totes aquestes pel·lícules giren al voltant d'algo que sa família. És a dir, en John McClane és aquest home que ara s'està mig separant, que a través d'una roba tòrica, que és un atemptat a un edifici gigantesc, se'n dona compte de que ha de passar Nadal en sa seva família, en sa seus fills, i tot giren al voltant d'aquests valors familiars que no són, evidentment, com els de Klaus o els d'altres pel·lícules.
Hi ha un poc més de sang, però bueno.
Exacte, però que en el final sí que transmeten els mateixos valors, per això podem xerrar que és una pel·lícula nadalenca, eminentment.
No, totalment, totalment. I sí que és vera que, per exemple, ara que deies en Claus ja per rescatar, moltes vegades és fàcil per nosaltres xerrar de clàssics quan són pel·lícules antigues. Però volia destacar un títol només, igual que Claus, que és recent, fa de dos anyets, sí, que és Los que se queden. The Holdovers és un peliculon nadalenc també que estic bastant...
Los que se queden.
Los que se queden, que serà una pel·lícula que d'aquí uns anys serà un altre clàssic nadalenc de posar-se cada desembre.
Sense fer spoilers, de què va?
Bàsicament, un col·legi privat que... hi ha pares que no s'enduen els seus fills a l'època de Nadal i s'han de quedar a l'escola privada. I
interns?
Queden, sí, diguéssim...
Amb un professor?
Amb un professor i el conserge o la conserge...
La dona que
cuida la cuina i tal, no sé què.
I a partir d'aquí passen coses.
Exacte, efectivament.
Una meravella.
Molt bé, i de vos he ja de dir adeu, ja fins la setmana que ve, que serà la darrera dissabte. Just a les portes del Dia dels Innocents, que és dia 28, però també de Cap d'Any. On passareu el Cap d'Any, vosaltres?
A Camps Amics.
Jo, a cases. Sí? En la família sempre se suba, i després ja veurem què farem. Després de Rim ja veurem on anem.
Idò, Sergio Esposito i Mateu Bibiloni, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Ens escoltant la setmana que ve. I fins la setmana que ve també a tots els oients que mos heu escoltat des de les 9 del matí aquí a La Gran Vida. Recordeu que demà seran 3 hores de programa. Demà també en Angie Galvin a la tercera... No, en Xisco Nadal, ja m'estava adelantant. En Xisco Nadal d'aquesta casa, ja podrien dir que és patrimoni de IB3 Ràdio, IB3 Televisió. Ara vos deixam amb els serveis informatius. Que tingueu un molt bon dia.